L'Ajuntament assumeix la titularitat del servei de zona blava. Durant aquesta setmana es fa la transició i els parquímetres estaran desconnectats. En breu s'informarà sobre la nova aplicació per fer el pagament. Museu i Club Nàutic organitzen una taula rodona pel centenari de l'embarcació Serrat. L'Alfolí de la Sal ha acollit aquesta taula rodona en motiu del centenari del Sardinal Serrat. Historiadors, armadors i mestres d'aixa van posar en relleu el patrimoni de la vela llatina i el valor d'aquesta embarcació en port a l'Escala. Bona acollida de les activitats programades a la 6a edició del Festival Milla Zero. Per segon any consecutiu s'ha celebrat a Riells i enguany amb activitats durant tot el dia. Propostes per totes les edats, combinades amb bona música i també gastronomia. Un festival amb un públic fidel i consolidat al municipi. En esport, Sergi Ramírez penja les botes als 34 anys amb el Futbol Club L'Escala. El capità del segon equip tanca una etapa de 3 dècades dedicades al futbol. Ha vestit les samarretes de la Bisbal, del Sant Feliu de Guíxols, L'Escala, Viladamat i Alberca Murcià. El Nou Miramar ha assolit 2 ascensos. Èxit de participació aquest cap de setmana en les competicions de la minicopa d'escacs, el circuit comarcal de BTT infantil i la fase comarcal de rítmica. Cal també destacar els bons resultats de l'equip de natació a Figueres. I el temps, tramuntana que va a la baixa, amb cel absolutament serè, demà ja pararà el vent i a migdia i tarda la temperatura pujarà. Fins aquí el butlletí, més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora que dedicarem en bona part al medi ambient.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
És dimarts i els dimarts ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim a punt el nostre col·laborador, en Joan Ramon Bendo, que avui, ara ho han dit, Joan Ramon, vens a parlar de les migracions dels peixos, no? Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Sí, sí. Avui, com ja vam anunciar fa un parell de programes, que vàrem parlar de la migració d'insectes en alguns punts del planeta, i que arriben doncs, fins i tot a les regions del sud d'Europa. Avui parlarem d'uns animals potser més familiars, més propers, i alguns dels oients segurament coneixeran, o bé perquè els poden comprar directament al mercat, a les peixateries, o bé perquè els poden pescar, si són pescadors de canya o pescadors de barca, alguns d'ells són espècies comercials, altres no són tan comercials, però tots ells tenen en comú que fan aquestes migracions, aquests moviments estacionals, direccionals, tal com vàrem explicar en el cas dels insectes. No és un desplaçament, sinó que és un fenomen que es repeteix cada any i pot tenir finalitats reproductives o finalitats alimentàries, és a dir, van a buscar llocs més càlids, excepte una espècie, que veurem quina és, que busca llocs més freds per reproduir-se, i també busquen llocs amb més aliment, que, com és lògic, doncs, depenent de l'estació, canvia la temperatura de l'aigua del mar, i això fa doncs, que l'aliment es trobi més a la superfície, més al fons, més a la costa o més alta mar. Aquests serien els factors que determinen aquestes migracions. Bé, aquest fenomen el tenim molt a prop, el tenim a tocar, com es podria dir, a les costes catalanes. I tot i que és un fenomen essencial, vital, per als ecosistemes marins, no el coneixem, o no és vox populi, perquè no tenim aquesta capacitat de veure què està passant durant cada estació de l'any. Lògicament, a l'estiu sí que doncs hi ha moltes persones que fan submarinisme, ja sigui amb bombona o ja sigui a poma lliure, i en aquests casos sí que es poden observar alguns patrons de conducta dels peixos, sobretot els que viuen a la zona de roques, els roquissars, també alguns peixos de platja, però, lògicament, els que viuen alta mar, els que queden lluny dels punts d'observació, dels punts de bany, doncs aquests són més difícils de conèixer i, per tant, doncs avui intentarem posar una miqueta de llum. Bé, hi ha moltes espècies que són mediterrànies, altres que són atlàntiques i venen al Mediterrani. En tot cas, són espècies que segueixen unes rutes determinades, que en diem rutes migratòries, i que podríem dir que tenen interioritzades, no memoritzades, perquè lògicament algunes espècies no viuen molts anys, altres sí, però ni tan sols les que viuen més temps poden memoritzar aquesta ruta. Simplement segueixen els corrents, segueixen el flux d'aquests corrents marins per arribar als punts d'alimentació o de reproducció. Algunes migracions, com hem dit, venen de l'Atlàntic. No tenim cap altra connexió amb el Mediterrani, però tindríem la del Canal de Suez, que això està al final de tot del Mediterrani, però és un canal artificial, és un canal que es va construir per unir dos mars. I com a sortida natural únicament, o entrada, tindríem l'Atlàntic. Per tant, hi ha alguna espècie, i ara comentarem quina, que ve des de l'Atlàntic al Mediterrani per a reproduir-se. Hi ha altres que són típicament mediterrànies, també les comentarem, i que fan migracions, però en aquest cas no són de tan llarg recorregut. Fan migracions dins del Mediterrani, o migracions, com dèiem, des d'alta mar fins a la costa, o al revés, de la costa fins a alta mar. Bé, començarem per una espècie que tothom coneix, que tothom, pràcticament tothom, ha menjat, que és la tonyina vermella. Tot i que hi ha altres espècies de tonyina que no són la vermella, que també es troben al Mediterrani, també n'hi ha a l'Atlàntic i hi ha altres punts del planeta. Tot i que la tonyina vermella doncs, té aquesta fama merescuda, perquè és un peix de molta qualitat, és peix blau, i a més és un peix que està a dalt de tot de la xarxa tròfica, és a dir, que és un peix que arriba a assolir grans dimensions i s'alimenta d'altres peixos més petits. El cas de la tonyina vermella podríem posar com a mida més o menys estàndard, quan són adultes, al voltant dels 3 metres de longitud i poden pesar o superar els 600 quilos de pes. És a dir, que parlem d'uns animals realment imponents. Per posar-ho en comparació, un brau, un toro bravo, pesa més o menys el mateix. Molt bé. Aquestes tonyines vermelles entren des de l'Atlàntic per reproduir-se en aigües més càlides. Llavors, això històricament, aquest viatge de molts quilòmetres, ha estat aprofitat per les pesqueries locals, per les pesqueries del Mediterrani, i ja ho vam comentar una mica a l'altre programa. Va arribar un punt en què la tonyina vermella va estar a punt, no d'extingir-se, però sí de desaparèixer o pràcticament desaparèixer del Mediterrani.
Doncs ara està molt de moda, eh? Tothom, a les cartes de tots els restaurants hi ha tonyina vermella.
Bé, és una espècie comercial i per evitar doncs, que passés això, que s'arribés a extingir o pràcticament extingir, van haver d'imposar a nivell internacional una veda, una prohibició durant un temps perllongat de la seva captura. Per què? Perquè quan fan aquesta migració, històricament se les pescava, i se les pesca encara, tot i que amb quotes, en les almadraves. L'almadrava és un sistema de pesca, un art de pesca, podríem dir d'encerclament, és a dir, és una estructura fixa, però que forma com un cercle, bueno, un cercle, un rectangle, un laberint, per entendre'ns. I quan entren a dins les tonyines no són capaces de trobar la sortida, que aquesta és la finalitat d'aquest laberint. I poden entrar en quantitats importants i, per tant, antigament se les pescava per milers i milions. Hi havia, doncs, flotes pesqueres dedicades exclusivament a la captura de la tonyina. Simplement el vaixell entrava dins de l'almadrava i anaven recollint, l'anaven fent més petita fins que la tonyina doncs, acabava sent capturada des del vaixell. Bé, aquestes carnisseries encara n'hi ha, no són tan exagerades ni es maten tants exemplars, però encara podem trobar-les allà del Mediterrani. Hi ha algunes empreses que s'han dedicat a granges de conreu de tonyina vermella. Passa com en molts altres peixos, que és relativament senzill engreixar-los, però és força complicat que reprodueixin, és a dir, que posin ous i que a través d'aquests ous puguem obtenir larves que es puguin fer adultes. Llavors el que es fa en aquestes granges és capturar la tonyina quan és petita i donar-li una sèrie de pinso, una sèrie de menjar ja preparat per engreixar-la. A l'Ametlla de Mar hi ha alguna instal·lació d'aquest tipus, no direm noms perquè tampoc no interessa publicitar. En part sí que han evitat que es capturi tanta tonyina vermella, però lògicament una granja no deixa de ser un negoci privat i la seva comercialització tampoc no tenim clar fins a quin punt pot evitar que es capturi tonyina salvatge. Per què? Perquè el comprador, que normalment aquest tipus de producte fa cap a països asiàtics, a països com Japó, doncs el comprador tampoc es mirarà molt si l'animal ve d'una granja o ve d'una captura salvatge. Sí que segons els xefs, els cuiners més exquisits del Japó, segurament saben com distingir.
Sí, perquè si m'ho fan distingir a mi, ja et dic jo que ni idea.
De fet, ara fa una estona pensava si en els mercats, mercat de Tarragona, per exemple, és habitual trobar tonyina vermella.
No en tinc ni idea.
I a mi em costa recordar-ho, eh?
A mi també, però tampoc vaig cada dia al mercat.
Efectivament. Però estaria bé saber si és un producte assequible, perquè, clar, tot el que és peix de roca, que ara en parlarem d'alguns, sí que és relativament habitual trobar-ne als mercats, però aquests peixos que venen recorrent distàncies molt llargues, imagino que tenen una destinació que paguen molt millor el quilo que no pas el petit consumidor o el consumidor domèstic. Molt bé, la tonyina, doncs seria, la tonyina vermella seria un d'aquests peixos migradors. Un altre exemple, que també és peix blau i és peix mediterrani, i podríem dir peix de qualitat, tot i que antigament no se'l tenia en consideració com a peix blau, peix saludable, que a més és un peix molt econòmic, que és el verat. El nom científic del verat és Scomber scombrus, i aquest nom dona nom, mai millor dit, a tota la família, que és la dels escòmbrids, que són aquests peixos, a palometa, per exemple, també seria d'aquesta família, la barracuda, si no m'equivoco, també, són peixos depredadors, és a dir, peixos que s'alimenten d'altres peixos, i que formen uns grans cardúmens, en català en podríem dir bancs, uns grans bancs de milers i milers d'individus. L'objectiu d'aquests bancs, com segurament ja saps, Marina, és despistar els depredadors.
Que no se'ls mengin, vaja.
Que no se'n mengin tants. I, de fet, l'estratègia del banc és moure's com un sol individu, de forma que així el depredador, quan entra dins del banc de peixos, crea un buit, i si no és prou ràpid, doncs no n'enganxa cap. Bé, els verats, com diem, doncs són un peix relativament habitual i que podem trobar als mercats de Catalunya, especialment a les zones costaneres. No anem a buscar verat a Lleida, que potser també n'hi arriba.
Segurament, avui en dia arriba tot per tot.
Bé, doncs aquests peixos el que fan és una migració per cerca d'aliment, per buscar aliment. A diferència del que comentàvem de les tonyines, que entrarien o migrarien més aviat per a finalitats reproductives. Aquestes migracions estan relacionades amb, com dèiem, amb canvis estacionals de temperatura. Molt bé, un altre que tenim també molt a la vora, i de fet, els que coneguin una mica el món de la pesca amb canya, segurament recordaran, ara ja no sé perquè fa molt de temps que no hi passo, però al mateix barri del Serrallo, és a dir, on hi ha els embarcadors de les barquetes de pesca del Serrallo, allí normalment a l'estiu se n'hi podia, parlo en passat, però ja dic que fa temps que no hi vaig, es podia pescar amb relativa facilitat el peix que esmentarem ara, que és el sorell. El sorell, en castellà, jurel, entra dins dels ports a buscar aliment i també per trobar refugi, perquè el sorell no és tan gran com el verat i pot ser presa per altres peixos. Per tant, el sorell, en aquest cas, pot buscar les dues coses, aliment i refugi dins dels ports. És bastant habitual al litoral català, com dèiem. I un altre que és... uns altres dos que són molt habituals i que també trobem pràcticament... Aquests no serien tan estacionals com el sorell, aquests podem trobar-los pràcticament tot l'any, que seria la sardina i el seitó, que lògicament no venen llaunes a Catalunya.
Ah, no?
Arriben...
Jo em pensava que sí.
Arriben sobretot de mar obert, són peixos que s'anomenen pelàgics. Pelàgics vol dir que estan acostumats a viure a alta mar, en llocs molt llunyans de la costa, i de tant en tant, doncs, seguint aquests canvis de corrent, canvis de temperatura, on hi ha el plàncton del que s'alimenten, doncs arriben a zones una mica més properes a la costa, i on les flotes de pesca locals doncs poden capturar tant les sardines com els seitons. Tots dos són espècies presa, sobretot, perquè s'alimenten de plàncton, però al seu temps serveixen d'aliment a altres peixos, com hem esmentat, que podrien ser el verat o la tonyina, les diferents espècies de tonyina. Hi ha una diferència entre la sardina i el seitó, i és que la sardina es reprodueix buscant aigües fredes. I, de fet, és d'aquests peixos que esmentarem avui, és dels pocs que busquen aquestes aigües més fredes, podríem dir hivernals, per a reproduir-se. El seitó, en canvi, té l'estratègia contrària. L'estratègia del seitó és buscar aigües càlides on hi hagi, doncs, abundància d'aquest plàncton que diem que és el seu aliment. Aquesta seria, bàsicament, la diferència entre tots dos. I aquesta diferència també condiciona el moment en què els podem trobar al mercat. Ara parlarem d'una altra família de peixos. És una família molt, molt variada, molt extensa, molt diversa. i alguns d'ells són molt coneguts, altres no tants. No tant. Aquesta família és la dels espàrids, i n'hi ha un que és molt conegut pràcticament per tothom, segurament n'hauràs menjat alguna que altra, i és l'aurada. L'aurada és un peix, no és ben bé de roca, el podem trobar a prop de la costa, però no és ben bé pròpiament un peix de roca, i és un peix molt apreciat pels pescadors de canya, ja no només per la seva carn, per la qualitat de la seva carn, sinó també perquè és un peix que dona batalla, és un peix que engresca el pescador de canya. Aquesta espècie acostuma a viure en zones litorals, en zones on hi ha praderies de Posidònia, per exemple, és un lloc on podríem trobar-les, llocs on hi ha molta abundància de mol·luscs, per exemple, una zona típica on de tant en tant s'hi pot pescar, s'hi deixen entrar, és el pantalan de Repsol, el que hi ha a la platja de la Pineda, entre la Pineda i Tarragona. Aquella zona és molt rica en mol·luscs, perquè justament on hi ha el pantalan, aquella zona dins del mar, no s'hi acosten les barques per pescar. Llavors, tampoc hi ha aprofitament d'aquest altre recurs, que serien els musclos o similars. Doncs bé, l'aurada s'alimenta bàsicament d'aquest tipus d'aliment, de petits cucs de mar, de musclos, i precisament això és el que li dona la seva qualitat. L'aurada, a diferència dels altres peixos que m'has esmentat, és un peix de carn blanca, és un peix blanc, i té molt bona consideració a nivell culinari, a nivell gastronòmic. De fet, també hi ha granges de piscicultura, que és com es diu tècnicament, granges d'engreix d'aurades, i són aquestes normalment o darrerament les que trobem amb més facilitat als mercats. Tant l'aurada com el llobarro. El llobarro és un altre peix que també històricament ha fet migracions estacionals, principalment. I jo recordo fa molts anys, tenia un veí que era pescador de canya, i recordo que a dins del port de Tarragona, quan deixaven entrar a dins a pescar, que ja fa molts anys que no deixen...
Jo, de fet, ni ho he vist, diria. I si ho he vist, ni me'n recordo.
No, doncs, tu potser eres molt petita. Doncs hi havia alguna temporada, crec que era l'estiu, podria ser el mes de juny, juliol com a molt, que entraven els llobarros adults a dins del port de Tarragona i es pescaven exemplars d'entre 7 i 8 quilos. 7 i 8 quilos de llobarro és un tamany considerable. Jo des d'aquella època que no he vist ni tan sols al mercat, no he vist llobarros d'aquesta mida. Clar, el que feien aquest veí o altres pescadors de canya, doncs era vendre aquests llobarros als restaurants. I lògicament un restaurant que et pogués oferir un de 7-8 quilos tenia assegurat el jornal del dia. El llobarro, igual que l'aurada, té molt bona qualitat gastronòmica, i a més el llobarro és un peix que depreda més activament que l'aurada. L'aurada, doncs, es pot alimentar d'invertebrats. El llobarro pot depredar altres peixos. Per tant, estaria a la part de dalt de la xarxa tròfica dins de l'ecosistema marí. Bueno, tornem als espàrids. A part de l'aurada, en citaré dos més, que són relativament freqüents, tot i que no tothom els coneix, no tothom els ha pogut veure. Al mercat se'n pot trobar de tant en tant. Un és el sarg. El sarg, el nom científic és Diplodus sargus, i és un peix que pot arribar a mides considerables. Podríem trobar sargs adults de 2-3 quilos, exemplars ben macos, i al igual que l'aurada, és un peix molt apreciat pels pescadors de canya. Hi ha un altre parent del sarg, que és l'esparrall. De fet, el sarg, a veure com el descriuríem, el sarg té la forma semblant a l'aurada. La diferència és que el sarg té unes franges verticals al dors, unes franges que van pràcticament des de l'aleta dorsal, que és la que hi ha dalt de tot, fins a l'aleta ventral, que és la que hi ha al ventre, com el seu nom indica. I a part d'aquestes franges verticals, té una taca bastant prominent just on comença la cua. Llavors, amb aquestes dues característiques identificaríem els sargs. De sargs n'hi ha més d'una espècie, però no entrarem tant en detall. Després, el cosí germà del sarg és l'esparrall, que és el Diplodus anularis. Les franges verticals no les té tan marcades, i la diferència és en el color de les aletes, que en el cas de l'esparrall és un color daurat, és un peix molt bonic, no arriba a mides tan espectaculars com el sarg, però també és molt apreciat pels pescadors de canya. I tant un com l'altre fan aquests moviments estacionals que en aquest cas tenen relació amb la reproducció, és a dir, quan entren a les zones rocalloses, a les zones costaneres, on hi ha molta roca, és un peix que se sent protegit enmig de les roques, és per reproduir-se. I això, en el cas del sarg, acostuma a passar a començaments d'hivern. És a dir, quan ja comença a apretar una mica el fred, és quan aquests sargs entren als ports, entren a les zones costaneres, als espigons, i busquen llocs per poder reproduir-se i posar els ous. En el cas de l'esparall, doncs, tindríem un comportament molt semblant. De fet, tant sars com esparralls, si algú aquest estiu se'n recorda i té ganes, són bastant fàcils de veure a la zona rocosa de les platges del nostre litoral. Podem parlar de les platges de Tarragona, la Rabassada, el Miracle. És relativament senzill, si fins i tot sense portar el tub de respiració, fent una mica de...
Sí, jo a la Rabassada n'he vist algun cop. Són bastant lletjos, per cert.
Oh!
Em sap greu si he dit alguna cosa i he ofès algú.
Bueno, tot és qüestió de perspectiva. La bellesa ja saps tu, el que comptes l'interior.
És abstracte.
Exacte. Bé, doncs es poden veure la relativa facilitat, i el curiós a les zones aquestes que dic de roca, ja un cop entrem a l'estiu, és que es poden veure els alevins. Alevi seria el peix que encara no és adult, però que ja ha passat de l'etapa de larva i per tant ja té una mida apreciable. Doncs és bastant habitual de veure tant sargs com esparralls. N'hi ha un altre que no n'hem parlat, que també és de la mateixa família, que es diu oblada.
Sí, l'oblada
no és el mateix que l'aurada. N'hi ha d'altres, hi ha la salpa... Bueno, hi ha molts peixos de roca que tenen aquests comportaments. De fet, la salpa també és molt curiós, perquè se la pesca a finals d'hivern. És a dir, s'utilitza una alga filamentosa que creix a les roques, és com un verdet, i es pesca, si no recordo malament, crec que eren els mesos de gener i febrer, sobretot, perquè és quan aquesta herba està en millors condicions. Ha tingut, doncs, tret de l'hivern i, bueno, doncs no, si no hi ha hagut temporals, que els temporals, lògicament, poden fer net, doncs aquesta alga és una de les fonts nutrícies de la salpa, salpa amb L. Bé, fent una mica de resum, aquestes migracions, tant si són viatges des de l'oceà fins a mars interiors, com si són moviments estacionals curts, són essencials, com dèiem, per al funcionament dels ecosistemes marins, perquè dins de la xarxa tròfica hi ha aquest flux de predadors, preses, de nutrients que permeten que tot l'ecosistema es mantingui en bones condicions. Llavors, aquestes rutes, que són invisibles per l'ull humà, permeten la reproducció de moltes espècies, i sobretot és important tenir en compte que hi ha algunes d'elles que tenen interès comercial, no només comercial, sinó també interès nutritiu, i que són espècies molt i molt mediterrànies. Bé, faré un petit annexa de dues espècies migradores. N'hi ha una de la que no hem parlat, que és l'anguila, no tocaria?
Quan... Et queden 10 minutets, a prop.
Ah, bueno, perfecte. De fet, de l'Anguila no en parlarem perquè ja n'hem parlat en altres ocasions i, bueno, es mereix un...
Un programa a part.
Un programa, exacte. Anava a dir un capítol. Un capítol sencer. Bueno, tenim dues espècies que havien estat migradores al Mediterrani, però que se les va pescar de tal manera, i no només la pesca, sinó també la contaminació dels rius, que van arribar a desaparèixer, a extingir-se completament al Mediterrani. De fet, n'hi ha una que és completament extinta, que és l'esturió, i ara explicaré una anècdota sobre l'esturió. I l'altra espècie, que és molt rara, se'n pot trobar, però és molt, molt rara, és la saboga. La saboga és un peix que en altres conques que no són mediterrànies o que estan pràcticament al final del Mediterrani, està pensant a veure si dic bé, el Guadalquivir, a la desembocadura del Guadalquivir, encara hi entren les sabogues. En castellà crec que es diuen aloses. I és un peix que fa migració des del mar cap als rius per reproduir-se. I aquesta mateixa migració és la que antigament també feia un altre peix, que ja no es troba a la conca mediterrània, i és realment una llàstima, que és el salmó. El salmó atlàntic, anys enrere, o el segle passat, al principi del segle passat, encara es podia pescar alguns rius catalans, però va arribar a aquest punt de sobrepesca, de contaminació, construcció d'embassaments, que això es diu poc, però és molt important tenir en compte que els embassaments són una barrera infranquejable per a la majoria de peixos migradors. Ja no parlem només de l'anguila, com hem explicat en altres ocasions. Doncs aquests altres peixos, l'esturió, el salmó, la saboga, doncs són peixos que històricament havien viscut a tota la conca mediterrània, però malauradament va arribar un punt en què van extingir-se. Es podrien reintroduir, i aquesta és l'anècdota que volia explicar, perquè fa un parell d'anys potser, i de fet la primera reintroducció diria que es va fer l'any passat, si no recordo malament, s'està experimentant amb la reintroducció de l'esturió al riu Ebre. I ho vull explicar com a anècdota perquè, des del meu punt de vista, el fet de que l'esturió hagi de quedar restringit al tram final de l'Ebre és una limitació molt important. Per què? Perquè l'esturió, com a peix migrador, tindria el mateix instint que pot tenir un salmó, és a dir, anar a les capçaleres, anar als rius nets, oxigenats, frescos, a reproduir-se. Però, malauradament, al riu Ebre, com segurament molts oients saben, no hi ha un sol embassament, n'hi ha moltíssims. I els que tenim més a prop, ja no parlem de Flix, que podria ser superable, però després venen els de Ribarroja i Mequinensa, que aquests sí que són mortals completament per a les espècies migradores. Llavors, ho dic com a anècdota, perquè a mi em sembla molt bé que es vulgui la reintroducció, que es vulgui renaturalitzar, recuperar una espècie que s'ha quedat pel camí, però això s'ha de fer sempre amb garanties d'èxit, perquè si no és llançar diners. I jo considero que això que estan fent amb l'esturió és llançar diners. No és un riu en condicions a l'Ebre per tenir-hi esturions. No el podem comparar amb altres rius europeus que no estan ni tan regulats ni són tan relativament petits. No diem que l'Ebre sigui petit, però sí que hi ha rius europeus, estic pensant en el Danubi, per exemple, on hi ha una població nativa d'esturions que poden fer migracions de molts centenars de quilòmetres. En el cas del riu Ebre podrien recórrer, posem 20-30 quilòmetres a riu amunt, fins a trobar els primers obstacles de tipus humà construïts per l'home. Per tant, aquest seria, per mi, un exemple de fracàs anunciat. Tant de bo, jo m'equivoqui i els científics que estan reintroduint aquest peix en sàpiguen molt més que jo, però a mi la meva experiència em diu que és un esforç poc productiu. I a més, en el cas que aconseguíssim tenir una població estable d'esturions al tram final de l'Ebre, en dos dies tindríem pesca furtiva. O sigui, és molt complicat poder aturar l'expoli que es fa d'aquesta espècie, que no només és valorada per la seva carn, sinó, com tots sabem, pels seus ous, que són el caviar. El caviar és l'ou de l'esturió. Per tant, bé, són espècies que han afrontat una sèrie d'inconvenients al Mediterrani i que és molt complicat retornar-los en el seu estat salvatge, quan parlem d'esturió, de salmó o de saboga. Bé,
3 minuts, et dono.
Jo crec que bàsicament, bé, hi ha una altra espècie que aquesta no és tan coneguda, però que és una espècie molt molt antiga. Quan dic antiga, em refereixo a nivell evolutiu, és una espècie que porta al planeta Terra molts milions d'anys. De fet, és anterior als peixos evolucionats, tal com els coneixem. Tots aquests que hem descrit serien peixos evolucionats. Aquest és un peix molt primitiu que, curiosament, té un estil de vida diferent a tots els altres, i és un peix que s'alimenta de la sang d'altres peixos. Aquest peix és la llamprea, en castellà lamprea. I el Mediterrani és molt rar, molt rar. No és impossible trobar-ne, però és molt difícil de veure o de pescar, fins i tot amb xarxes. No se'n pesquen masses. I justament aquest peix és un molt bon indicador dels rius que estan en bon estat de salut. Per què? Perquè justament els peixos que depreda o dels que s'alimenta, o parasita, millor dit, són peixos com el salmó. Llavors, per exemple, si tu te'n vas als països escandinaus i visites qualsevol riu on hi hagi salmons atlàntics, trobaràs també llamprees. Per què? Perquè la llamprea necessita peixos grans i, a més, peixos que puguin migrar cap a l'interior dels rius. Llavors, el cas de la llamprea és ben curiós. És un animal molt primitiu. De fet, no té una boca amb mandíbules, com els altres peixos, sinó que té una mena de ventosa amb petits agullons. És una ventosa que està dissenyada per clavar-se al cos d'altres peixos i quedar-se adherit d'aquesta forma o estil de vida que seria parasitari.
Ja l'últim per acabar, ja està?
Sí, al principi no tenia preparat cap altre peix migrador. Si tu te'n recordes algun i el vols comentar, fantàstic, si no...
No me'n recordo de cap. Moltes gràcies, Joan Ramon Mendo, una setmana més per estar aquí a la Ronda Mar amb nosaltres.
A vosaltres.
Llocs de Mar, un podcast fet arran de mar.
El Llocs de Mar d'avui és en una botiga de pesca, però no per anar-hi a comprar, sinó per descobrir a un pescador que ha rodat molt pel món, Lot Nebot.
A l'Arran de Mar hem parlat molt de la pesca. Tenim seccions setmanals, hem entrevistat a pescadors professionals, hem entrevistat a pescadors recreatius, però fins ara no havíem baixat el que podríem dir a una botiga de pesca, on la gent pot comprar tots els estris que els hi fan falta per anar a pescar. Ara mateix tenim aquí al davant hams, moscatons, esquers artificials, fins i tot material de submarinisme, canyes, ploms. És a dir, estem envoltats d'un paradís per qualsevol pescador recreatiu de l'afició que vulgui anar a comprar o vulgui anar a complementar el seu equip de pesca. I avui parlarem amb Lot Nebot, que és el propietari de la botiga on estem avui, que és Esports Can Jordi, una botiga amb molta història aquí a l'Escala, més de 60 anys de trajectòria en el món de la pesca, i justament ell fa un any i escaig que porta el control de la botiga. Ot, benvingut, primer de tot.
Moltes gràcies, Sergi. Bona tarda.
Aviam, estem en una botiga de pesca, però primer volíem saber una mica com havies arribat tu fins aquí. M'has dit, o m'has allò, que amb els 2-3 anys ja t'hem d'imaginar amb una canya a la mà.
Correcte, sí, la meva trajectòria comença molt enrere. Era molt petitet i el meu avi em traia a pescar en barca. Llavors allà ja em vaig donar compte, no?, que era algo que realment m'agradava. Necessitava els caps de setmana, aquells estiu que venia a passar de temporada aquí amb els meus pares, i sí, cada dissabte o diumenge s'havia d'anar en barca i mirar de pescar alguna cosa.
Suposo que aquí on estem hi havies vingut a comprar més d'una vegada.
Correcte, estava una mica canviat, però sí, aquesta era la botiga de referència. Abans de sortir en barca, no?, havíem d'anar a buscar els cucs, sí o sí, les rosques.
T'haguessis imaginat alguna vegada que al cap dels anys tu estaries com a amo i senyor d'això?
La veritat és que no m'ho havia imaginat mai. Això que m'ho havien proposat moltes vegades, de, hòstia, amb el que t'agrada tota la pesca hauries de tenir una botiga, però no em veia realment en una botiga, sinó que em veia fent altres coses, no?, com portant gent a pescar arreu del món. Però, mira, al final es va donar que l'altre em quedava una mica massa gros, de moment, i em va sortir aquesta oportunitat, llavors vaig dir, m'hi llenço.
Amb els biòlegs hi ha allò que si ets més de laboratori o més de bota, amb els pescadors podríem dir que tu, sens dubte, ets més de peu de palatge, de llongada, de roques, de barca, que no pas d'un lloc tancat, no, Ot? T'hem vist voltar molt i molt a la teva vida.
Correcte, així és. Jo, estar tancat és una de les raons de per què no em veia una botiga. Però sí, el meu és sobretot les roques més que la barca, ja que no tinc barca. Però hem caminat bastant tot arreu de Catalunya, algunes zones d'Espanya en interiors, aigües interiors, i arreu del món també, tot enfocat a la pesca.
Arreu del món, aviam, explica'm una miqueta per on has voltat, perquè mira, que estem aquí a la botiga i a dalt, al mostrador, a una de les parets on a sobre dels hams i dels mosquetons i de diversos estris, veiem fotos de revistes de pesca amb un noi amb peixos molt grossos. Ets tu, no?, d'allà dalt?
Correcte, soc jo, i de fet allà hi veiem el segon viatge que vaig fer a Oman, i podem veure també un dels viatges que era a Costa Rica. Llavors, bueno, en aquest cas tot va començar el primer viatge a Oman amb 19 anys, i va ser un mes de setembre, i ens va agradar tant que vam decidir tornar-hi el mes de febrer. El següent febrer vam tornar-hi a anar a Oman, i era fantàstic, no? Estàs en un altre país, no has viatjat mai, no has sortit mai d'Europa, i va ser la gran meravella, va ser un descobriment això de viatjar i pescar.
Crida l'atenció perquè, clar, és un altre nivell, no? Potser aquí jo anava a dir, no?, amb la barqueta acostumat a agafar 4 pagells o 4 serrans o por ahí, et veus amb unes llampugues, amb uns peixos de 15, 20, 30, 40 quilos. Clar, això, de totes maneres, fa falta entreno previ, no? No hi vas allà de zero.
Correcte, fa falta entreno previ, però en aquest cas, no?, és com que tens l'entreno previ amb el somni inclòs. Perquè aquí sempre vas traient peces menors, mides més petitetes, portes l'experiència que vulguis, però clar, quan viatges a un altre lloc i trobes que el que et pot picar la canya pot ser bastant més gros, és algo que, tot i així, falta aprendre, no? I a més, falta aprendre quines espècies hi ha a cada lloc, com mengen, com viuen, i, bueno, crec que forma part una mica de la gràcia de viatjar, no? Que no tot és com ens ho trobem aquí, ni molt menys.
Ot, com varies veure la pesca des de fora el mostrador, a dintre el mostrador, el tracte amb els pescadors, incloc, no són persones fàcils, de tractar moltes vegades, què t'ha sobtat més d'aquest canvi d'escenari?
Més que sobtar-me, de cop i volta m'he donat compte de la realitat, no? La realitat que quan vas a una botiga tu demanes certs productes i et diuen, hòstia, és que sempre voleu el que no tenim. I dius, hòstia, però si això tenen per tot arreu, no? I aquesta és una mica la teva suposició. Però quan estàs darrere del mostrador et dones compte que la gran majoria de pescadors volen el que no tens. Llavors, mica en mica intentes adaptar-te a ells i inclús donar solucions, però així el principal és mirar d'adaptar-te, no? Donar una mica el servei per tothom.
I ara una pregunta clàssica quan es parla de comerç. Actualment, amb tant comerç digital, tant comerç per internet, tantes plataformes diverses, no direm noms i marques, però això sí que és a nivell globalitzat absolutament, com es fa perquè la gent continuï venint o com crees el vincle perquè la gent trepitgi la botiga del terreny?
És complicat, és molt complicat, i amb això em vaig trobar quan vaig agafar la botiga. El primer mes, que encara tenia tancat i m'estava organitzant, va ser qüestió d'agafar diferents catàlegs i, segons criteri, mirar d'escollir el millor producte de cada catàleg, no? No hi ha una millor marca, però sí hi ha uns millors productes. Llavors, aquí és on realment et trenques el cap i penses una mica en tothom, en tots els tipus de pesca que poden venir a preguntar o demanar, i mirar donar això, no? Donar aquest servei que comentem, que és buscar el millor producte, el millor preu, dintre de les diferents marques. Si d'una marca podem agafar els mosquetons, de l'altra agafarem els hams i de l'altra agafarem els peixos artificials. Però tot això magnificat per una quantitat que no sé ni com explicar.
Jo me'n recordo que abans, amb un ham del 6, amb un fil i amb un suro, el que sigui, fèiem. Ens hem flipat massa?
Jo crec que sí. Realment crec que sí, que ens hem flipat una miqueta, però també crec que és quan entres ja en el món del fanatisme, no? Quan estàs en aquest mundillo, ja, jo personalment, si més no, parlo per mi, em considero col·leccionista d'articles de pesca.
Això vol dir, si m'ho permets, una mica, uns quants pongos a casa de pesca?
uns quants bastants. Hi ha el cas, inclús abans de tenir la botiga, no? Un dia el meu pare es va ficar a comptar canyes a casa i em va comptar 48. Me'n recordaré sempre, perquè em vaig quedar sorprès a dir, hòstia, de veritat, tenim 48 canyes entre dues persones? Ho vaig trobar una barbaritat.
I ha canviat molt, no? Perquè ara, clar, la majoria de tècniques, o moltes tècniques, fins i tot Japó marca tendència, països orientals, clar, són, no diria que massa fins, però si fos per ells, encara tindrien més productes.
Correcte, així és, i també penso que al final és per al fet de que tot avança, han de sortir coses noves i d'alguna manera ens han d'intentar de vendre aquestes coses noves, aquests productes nous. Llavors, bueno, és una mica com tot, no? Hem de saber fins a on volem o realment si estan disposats a fer tots aquests canvis, perquè ens trobem que tenim una canya per cada modalitat i dintre de cada modalitat tenim una acció concreta, no? En el cas de les canyes, per exemple. Llavors, es fa complicat tot plegat, es fa molt complicat.
I un altre aspecte, estem en uns mesos una mica de... els pescadors una mica alterats, el tema de normatives, tema de noves lleis, temes de no... Sé que tu, per la teva part, també ets molt de... Sí, anem a pescar, però ho fem d'una forma responsable, no? Aquí potser és aquesta la pedagogia que fa falta ara, no? Que el pas que s'ha de donar.
Crec que sí, perquè parlo per mi, vale? Sempre parlo per mi, no vull influenciar ningú, però en el cas de la pesca, considero que la pesca és biologia. Llavors, estic d'acord amb moltes coses, no? Com el tema de la captura i solta, i de mirar de tractar bé els peixos, és cert, cada cop tenim més normes, més talles mínimes, més restriccions en quantitats de peixos per emportar-nos a casa, i tot això ho entenc perfectament en l'aspecte de que, bueno, s'està mirant per conservar una mica, no? Perquè el dia de demà segueixi havent peix, no? I d'alguna manera podem disfrutar d'ell i inclús les noves generacions en puguin disfrutar.
Això es fa una mica difícil, no? Perquè abans venies de l'època quan més millor i quan les galleres més plenes millor. Ara digue-li a un que va pescar amb barca que dels 30 calamars que agafi se n'ha de quedar 5, potser t'engega a pastar fang.
I tant que sí, i tant que sí. Aquí m'hi trobo, intento des de la botiga no fer pressió com a tal, però sí donar aquell petit consell i intentar explicar el perquè de les coses, i et dones compte que sobretot amb la gent d'abans costa bastant més d'entendre.
I com veus el... Parlem de futur, o sigui, fa poc més d'un anyet que has agafat la botiga, estàs fent canvis, estàs fent remodelacions, l'estàs enfocant cap a la teva manera. Cap on vols que vagi Esports Can Jordi?
Tal com hem comentat, no? És una botiga que té molts anys, té més de 60 anys en funcionament, i em trobo que s'han quedat certes coses una mica antiquades, llavors donar-li una nova cara a la botiga pot ser algo important i que faci sentir el client una mica més còmode a l'entrar aquí, no? I bueno, és una mica l'intenció, que quan tu vagis a comprar alguna cosa del tema que t'agrada, que t'hi puguis sentir a gust, que sigui més enllà que una botiga. Si ha l'intenció a la llarga és que sigui un club de pesca on ens puguem trobar els pescadors i compartir les diades.
Ara estem en un poble molt turístic, l'Escala, un poble de mar, no?, amb les dues temporades. Suposo que aquí hi ha temporada alta i hi ha cua de gent anar agafant cucs de la nevera, anar agafant les coses, feinen... Potser fins i tot amb una persona no es fa suficient a la botiga, que s'ha de contactar més gent, però clar, la temporada baixa d'un poble de costa com l'Escala també s'ha d'oferir, no?, aquest servei, perquè encara que sigui que estem en sigui mes de novembre, desembre, gener, febrer, la gent continua anant a pescar.
Correcte. La gent segueix anant a pescar, molt de menys, això és cert, però hem de tenir en compte una cosa amb la pesca, i sempre ho comento, i és que és l'activitat més practicada del món. Crec que hi ha poca gent que s'ho para a pensar, no? Molts pensem en el futbol, per exemple. Però la pesca, en el racó més petit del món, la fan servir per pescar. Ai, per menjar, perdó. Llavors, partint de que hi ha una base de necessitat i ho portem a una base de hobby, no? Llavors, quan es torna un hobby, la gent segueix consumint, sigui l'època que sigui. Si és com dir, si me'n vaig a mirar si el restaurant està obert i el restaurant està tancat, no sé com dir-ho.
Això no vol dir que no et deixem fer vacances, eh? Però fins i tot ara m'has dit que vols reprendre aquests teus viatges, aquestes experiències d'anar a nous llocs, fins i tot d'anar a continuar voltant pel món anar pescant.
Correcte, això és realment el meu somni i es basa principalment en a la llarga mirar de fer excursions de pesca. Excursions de pesca arreu del món on el client pugui escollir una mica quin país li agradaria anar, tot i així seguint certes propostes, no? Perquè la intenció és que el client s'ho pugui passar bé i disfrutir el màxim possible. Llavors, dintre d'aquestes propostes, que són diferents països, doncs intentar créixer una mica en l'aspecte de viatjar en quant a la pesca i amb persones que estiguin disposades a sentir aquesta malaltia.
Quin lloc et faria especial il·lusió anar-hi?
Un lloc bastant concret que tinc en ment és Kènia. Vale, trobem al sud-est d'Àfrica i és un país que en quant a la pesca no està massa explotat. Llavors crec que és un bon recurs, els bitllets de vol són bastant econòmics en vista d'altres països i crec que pot ser una opció molt bona per començar.
Ot, anem acabant aquesta conversa. T'he de dir que a mi també se'm fa una mica estrany, eh? Estar fent un programa de ràdio en un lloc on personalment també hi he estat treballant tants anys i hem compartit també botiga, eh? Alguna vegada fins i tot crec que t'he despatxat a tu, inclús. Doncs acabem amb aquesta mirada al futur, en el que serà Esports Can Jordi, amb aquestes remodelacions. Veig lleixes i veig coses per aquí, per la botiga, dels canvis i així. Suposo que hi ha de cares a la primavera de l'any vinent, quan passi aquesta temporada d'hivern és quan veurem el rentat de cara.
Correcte, així és. L'intenció és de cares al febrer ja fer-li aquest rentat de cara i així es poder començar la nova temporada 2026 amb certes millores, amb productes nous, amb més comoditat per al client i una mica tot plegat mirar de fer-ho el millor possible.
Doncs Ot, moltíssimes gràcies per passar per la Randa Mar, molta sort en els viatges i molta sort en Esports Can Jordi.
Moltes gràcies, Sergi. Thank you.
posem el punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 14 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobis, digui per què ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les facin al mar. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobis, digui per què ha de passar. Que sigui per què ha de passar. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it. I don't like it. No, I love it.
Oh, pow, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it, now blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just out. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another comer in my budget. I got an anaconda in my trust it. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, I'll spend it.
I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I have the words, I just go. I don't like it, no, I love it.
Turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that crown need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Take a body nice next to my tongue for it. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. I don't like it, I love it. And them other girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, cause
I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No, I love it.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous.